ni un segon de silenci. Ja no m'entenc la lletra. Sí.
Com el Rajoy.
No, anava a dir un ritme diferent i, atenció, i un Carles Pomares del segle XXI que hem tingut avui, Joan López Alegre, que ens ha recomanat pel·lícules molt noves com Coses que hacer en Denver.
Muy buena película.
Sí. Es muerto. Sí, sí. És un vintage, Joan López Alegre, que no deixa mai que hi hagi paraules que caiguin en l'oblit. Avui he recuperat la paraula fifi, per exemple. Que
fifi?
Sempre diu paraules que feia 20 anys que no sentia, perquè aquesta avui l'hem recuperat.
Sis garabis.
Sí. Bé, mentre Jordi... Sí, també. Bueno, mentre Jordi Basté és a casa escoltant All I Want For Christmas Is You, ja escalfant motors de cara al Nadal, Abel Caballero conta leds a Vigo, i Josep Ferrer està on hi ha tots els marrons, com sempre mana la tradició. Avui heu dit frases com estic fent descarronosa total, això ho ha dit la Lola, la vida és meravellosa, perquè s'acaba, ha dit Bernat de Déu.
És bona, aquesta.
Rivaldo no existe, com ha dit Anton Tonecho. Què me dices?
Què me dices?
No hi estic d'acord amb res en general, que és la frase de Joan López Alegre.
I sou uns comunistes. Sou uns comunistes que esteu en contra l'euro.
I sóc molt llaminer, que ha dit Toni Aire, que es pot aplicar moltes coses, també a la xocolata, per exemple.
En general?
En general, sí.
Ets un llenguatge.
Avui fèieu un apunt, fes un apunt a les 8, en sembla, més o menys, sobre com som els catalans i tal. És un tema aquest, el Bernat, i podria socapar. Una de les característiques dels catalans, a més de l'obsessió pel temps, quan dic el temps vull dir pel temps del Tomàs Molina, no pel pas del temps, no per la mort, sinó
per
la climatologia.
Sí, per la climatologia, exacte. Pels bolets, que també és una cosa bastant catalana.
Incomprensible.
I després, i també bastant també, ara que parlem de... M'ho ha recordat el xocolater, que és anar a comprar el braç de gitano el diumenge. Això també és bastant...
Ai, el tortellet. El tortellet. Aquella nata absurda.
Però no molt car, tampoc.
No.
Amb aquell...
La cinteta.
Aquella parella ja, en fi...
Granadeta.
Sí. Agafats pel...
De bracet.
De bracet.
I... Rectes, perfectament, sí, rectes.
I amb el tortellet a la mà. Això és una cosa que...
Sí. És espantós. Sí.
Ho trobarem a faltar.
No sé si passen altres...
civilitzacions, no.
I civilitzacions, no. Però aquí sí. Bueno, doncs una altra de les característiques dels catalans és que els debats tipus Lula versus Bolsonaro o Israel versus Palestina o Karpov versus Kasparov, sí, generen una tensió monumental. Ha sigut el moment de més excitació del programa contra pronòstic. O sigui, excita més que hi ha la baralla de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, que la tenim com molt a punt.
És que jo no excita ningú.
Correcte. I acabo, acabo amb la frase que ha incendiat la tertúlia, a consciència, de Joan López Alegre, que és l'esquerra porta els països a la misèria sempre. És una qüestió estadística. En canvi, després ha acabat lluant Lula. La qual cosa demostra que
era tatxarià.
Ho fa per provocar. Sí, he dit que Lula és tatxarià. Sí, sí, bon fi. És la gran victòria de Margaret Thatcher, no? Que era aquella frase, que la gran victòria de Margaret Thatcher és Tony Blair.
A veure, indiferent no deixa.
No. L'estimem, i l'estimem així.
Ja sabéis lo que decía Churchill, ¿no? Está la verdad y luego está la verdad estadística.
Doncs ja està. Que pensava que vas dir, està la verdad, i luego está Joan López Alegre. Però Churchill no hagués pogut dir. En principi...
No el va conèixer, per desgràcia. Sí.
Bueno, una de les mítiques del Donald Trump, que Kellyanne Conway, una de les grans assessores, deia que ells tenien alternative facts, que eren fets alternatius. És a dir, mentides, evidentment. Fets alternatius.
No l'esteu dient mentides.
No, que diu fets alternatius.
Tenen aquesta mania, però bueno, un dia us explicaré la visita del Trump al passadís d'en Pep.
Ui, no. Perquè un dia no.
Al restaurant del Born?
Sí.
Hauria de ser magnífic restaurant.
Va explicar el propietari. Van allà, reservaven amb la Melania, gran èxit del passadís d'en Pep, lloc superrecomanable.
Fantàstic.
I van i mengen dues amanides. Són idiotes.
Van menjar dues amanides?
Sí, són idiotes.
I hamburguesa,
Devien venir del McDonald's abans.
Pues no
sé. Potser van fer un branch abans.
Fa poc, no? D'amanides, realment, és això.
És un lloc.
Segur que l'altre.
El passadís d'en Pep a menjar amanides, segur que està molt bé l'amanida del passadís d'en Pep, però...
És un desperdici d'oportunitat.
Ja t'ho dic jo.
En fi, moltíssimes gràcies a tots.
Ja ho tenim, eh?
Bernat de Déu, Lola García, Anton Losada, Toni Aire, Joan López Alegre. Fins la setmana que ve amb el jefe de...
Mira teva.
Que vagi bé.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat.
Sabadell. Necessites un banc? Tu ets expert en el teu comerç. I Banc Sabadell en dona suport al comerç local. Amb solucions adaptades al teu negoci, com ara el nou TPB Smart i les seves funcionalitats per fer més fàcil el teu dia a dia. Contracta l'abans del 31 de desembre i participa en sortejos per a tu i els teus clients. Descobreix més a banksabadell.com/negocis. Sabadell. Necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, pots tenir dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 50 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% fins al 2 de novembre. Descompte en cupó bescanviable a Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid? Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ja han arribat les setmanes Black de MediaMarkt. Amb dos dies sense IVA. Només l'1 i el 2 de novembre et descomptem el 21% d'IVA. Let's go! Perquè les millors ofertes de l'any ja són a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera de Tots Sants. El dimarts 1 de novembre, a les 12 del migdia, Xavi Aymerich i tota la colla de Castells a RAC1 es plantaran a la plaça de la Vila per viure una de les últimes grans diades de la temporada del món casteller.
Els castellers de Vilafranca prometen emocions fortes a la seva diada. Fins i tot l'intent d'un castell que no s'ha coronat mai. I a la plaça més castellera els acompanyaran els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
L'1 de novembre és un Tots Sants casteller a RAC1 des de Vilafranca del Penedès.
Descàrrega!
Amb la col·laboració de Fet al País.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som u. RAC1.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAEA CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Era digital. Revolució tecnològica. ILC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6. I jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo. Intangible. Festival d'Art Tecnologia és el nou esdeveniment cultural de Lleida que convertirà la ciutat en un laboratori d'actualitat artística. Del 27 d'octubre al 6 de novembre s'han programat performances audiovisuals, videomapping, recorreguts amb dron, tallers familiars, debats. Per saber més sobre el festival, entra a intangible.paeria.cat.
El món a RAC 1 amb Albert Sort.
De seguida, tertúlia amb Astrid Alemany, Oriol Ribet, Roger Muntanyola i...
A que no!
Ara no me'n recordo. Bé, de seguida, tertúlia.
Perquè la ràdio és així.
Eulàlia Soler, bon dia.
Sí, ara!
Sí, efectivament, era Eulàlia Soler, no tenia apuntat. Les 11 i 11. Sisplau, Albert Lloret, a Paula Carreras, bon dia.
Què tal,
bon
dia? És un tall boníssim.
Sí.
Que bé que et sàpigues el nostre nom.
Sí.
Sí, perquè el tinc apuntat aquí. No, a veure, a vegades passa, mira. És que és un moment, a més, que per la gent que no ho sabia, clar, tal com estem acabant els apunts, entra ja la gent de la tertúlia i a vegades no tens el paper aquí i de cop... Ah, a més, era aquella època Covid, que tot era, que tu també vas patir-ho, online, i clar... No tenies la gent aquí. Que no. Si mires a la cara, penses, ah, val, tinc aquests. Doncs, clar, i de cop em trobo allà al quart nom, dic, no sortirà, i ja veia que anàvem pel mal camí.
No, és que això de recordar noms, no sé com ho feu. Jo em presenten algú i a la mil·lèsima de segon ja no sé qui és. Vull dir que, imagina't, presentar sis persones de cop, saps?
Clar, sis persones de cop és més fotut. Un a un dius, bueno, encara puc retenir sis de cop.
En fi, avui parlarem, com ja ho sabeu, de coses d'internet, que així en genèric... Tenim diversos temes, però abans m'agradaria començar preguntant-los tant a la Paula com a l'Albert amb un tema que ja hem mig tocat a la tertúlia, però que concretament ahir l'Albert va fer un tuit dient, ara que es diu que Musk vol cobrar els usuaris verificats, si el futur de Twitter és esdevenir un servei 100% verificat i, per tant, de pagament, pagaríeu els 20 euros per venir aquí a fer shitposting, comentar el Barça, queixar-vos de la vida i fer-vos promo professional? Gran pregunta, eh?
És una gran pregunta, perquè jo penso... Jo cada cop més a Twitter només hi vinc a fer promo professional, cosa que és tristíssim, perquè el meu perfil de Twitter no val la pena de seguir perquè només penjo el meu, però també penso, o sigui, si penso això, penso no pagaria, perquè penso total, per pagar 20 euros per fer això, no ho faig. Alhora també estic pagant Netflix i hi ha molts mesos que no obro Netflix perquè pel que sigui no tinc temps de mirar una sèrie i penso, mira, ja m'està bé tenir-ho allà, i també penso que estic moltes hores a Twitter en general i que, per tant, crec que inevitablement seria la resposta de ser sí.
La resposta, sincera meva, també sí, perquè, o sigui, a veure, no ens enganyem, som addictes, però dos coses. Una, que Twitter canviaria, seria la versió més avorrida de Twitter, clar, perquè només hi quedaríem els addictes purs i la gent que va a fer promo o els mitjans de comunicació i periodistes. Llavors seria tot el rato fils suporífers de cosa, vull dir que perdria la part divertida i graciosa. Però, per altra banda, també penso, hòstia, com pot ser que si tu fas streams a Twitch cobres, si fas vídeos a YouTube cobres, si ets un influencer d'Instagram cobres, però en canvi a Twitter el que et proposen és pagar. La gent que fa tuits també està creant contingut, no? Vull dir, la gent també està oferint a la plataforma una cosa interessant. Llavors, no entenc gaire el camí aquest envers de l'Elon Musk, però bueno, suposo que hi ha algun secret de fons, no?
Sí, suposo que sí. Jo també, és el que us deia abans, és que passo tantes hores a Twitter per una cosa professional, perquè és veritat que... ara ja, quan mirem, sí, mirem tots els digitals, evidentment, però tu saps que a Twitter, no només per les notícies, sinó molts cops pels debats, perquè té una vida pròpia i molts cops debats, notícies que els diaris doncs, tenen un cert ressò, a Twitter és una altra cosa, a vegades notícies que es generen al mateix Twitter. Per tant, això ja és una cosa que ja has d'estar tot el dia, però és que després, és el que comentaven, és addictiu. És que és totalment addictiu. Jo pot estar... Twitter, evidentment, fa 10 anys era una cosa i ara n'és una altra. Però continua sent el lloc on hi ha més talent. Jo, bueno, segur que altres plataformes, però jo hi trobo un talent brutal. Els acudits continuen sent a Twitter. Tot és a Twitter. Les coses que descobreixes, les descobreixes a Twitter. És el lloc on continua havent-hi més contingut sorprenent. A mi això em sembla irrefutable.
Sí, i a diferència d'Instagram, que jo penso Instagram, la gent que se'l treu està renunciant a una mena de FOMO, no? De dir, ara em perdré, què fan els meus amics, em perdré les coses xules. A Twitter et perds alguna cosa més. O sigui, és el que tu dius, no? Hi ha molta cosa interessant i llavors, si renuncies a Twitter, no estàs renunciant a perdre't què fan els teus amics o què comenten els teus amics, sinó estàs renunciant a tota una vessant de coneixement i d'opinions diverses que segurament no hi tindries accés si no fos a través de Twitter. I aquesta part és la que a mi em fa pensar que segurament sí que pagaria 20 euros, perquè a més penso que 20 euros és un preu prou raonable encara. El que passa que segurament... bueno, és el típic que si la gent ho comença a pagar, doncs anirà pujant, anirà pujant,
no,
i llavors aquí...
I que probablement la gent diria, sí, doncs hi hauria una altra alternativa, doncs que on es trobaria la gent de franc, no?
Clar, Mastodon, sí. Així. Vull dir, i això que estem, és una hipòtesi, sí, sí, eh? Vull dir que el que proposa Elon Musk no es cobrarà.
No és això, és això, efectivament.
Però bé, també està bé saber que som uns addictes i que estem aquí picant pedra.
Mira, sobre també avui una aplicació de la qual ha parlat el Toni Aire a la tertúlia, que és BeReal. N'haureu sentit a parlar, molta gent porta ja uns mesos, unes setmanes de moda. És una xarxa social d'origen francès que compta amb 53 milions de descàrregues arreu del món, que permet publicar una sola fotografia al dia quan en aquell moment que l'aplicació t'envia un avís. Des d'aleshores, tens 2 minuts per fer la foto amb les dues càmeres del mòbil alhora per captar el que estàs veient, la teva realitat, el teu context i, molt important, sense poder-hi posar ni filtres, ni artificis, ni res. Per què està tan de moda, això?
Clar, hi ha diversos motius que fan que BeReal hagi tingut aquest boom, però per mi hi ha un motiu com més de filosofia de fons, no? que bàsicament és que ha captat un canvi de valors a l'internet, no? Hem passat de performar o de valorar la influència a valorar l'autenticitat. Diguéssim que ser autèntic és com la nova moneda que et dona punts d'internet, no? I a mi m'agradaria intentar explicar per què ha passat això, no? Per què hem passat d'un món on diguéssim, la influència i el poder eren el més important a un món on la teva honestedat i ser una persona propera té aquest pes, no? I per a fer-ho, jo crec que hem de retrocedir a just abans de la pandèmia, a final de la dècada dels 10, és a dir, el 2019. A part of me loves you, part of me hates you, part of me needs you, part of me fears you, and I don't think that I can handle this right now. Clar, el 2019 ja portem uns quants anys de plataformes socials i d'una indústria dels influencers que s'ha fet molt gran, no? I arriba un punt de certa saturació. Hi ha una escriptora americana que es diu Gia Tolentino que va escriure un article el 2019, precisament, que es deia The Age of the Instagram Face, l'edat, l'era de la cara d'Instagram, en la que explicava que el boom dels filtres i de les aplicacions per retocar la cara, diguéssim, per millorar les imperfeccions i per fins i tot canviar una mica la forma dels pòmuls, dels llavis, etc., estava generant una mena de cara homogènia, global, idealitzada, que no existia i que, de fet, va fer que augmentessin les cirurgies, microcirurgies plàstiques facials entre els joves. I ella deia que, clar, aquesta cara idealitzada era una mena de final de l'estètica, no? És en plan, tota la gent del món vol assemblar-se a aquesta cara que no existeix, no? Clar, ara estem molt lluny d'aquesta idea de que hem de ser tots homogenis i hem de ser tots iguals amb aquest ideal de bellesa, no? També és l'era en què el món de les influencers i dels influencers, que havien començat a agafar molta força durant tota la dècada, arriba a un punt de saturació. Hi ha una influencer que es diu Caroline Calloway, una de les primeres que es va fer famosa amb els blogs, que cau en desgràcies, comencen a destapar tot de mentides, farses, abusos de poder, i aquí és on es descobreix també que tota aquesta superindústria dels influencers està una mica buida per dins, no? També és l'època que hi ha una especialització de les plataformes que comencen a ser molt addictives, com ara dèiem, no? Comencen a trobar trucs per fer que la gent s'hi quedi molt enganxat, llavors hi ha una certa reacció també. Veiem que hi ha moviments i modes que intenten fer una mica de resistència, com per exemple la moda del minimalisme digital, que bàsicament la idea de fons és buidar de la nostra vida de xarxes, de plataformes, de soroll i enfocar tota la nostra energia i temps i esforços i diners a la realització personal, no? Aquí la idea és que cal fer una mica de dieta digital, cal abandonar les xarxes, llavors començant a sortir un munt d'articles de gent que deixava Twitter, deixava Instagram, feia retirs espirituals, i de fet, una cosa bastant irònica és que a Silicon Valley, les elites de Silicon Valley, van posar de moda la versió més exagerada, més passada de voltes d'això, que era el desdejuni de dopamina, el dopamine fasting, que això és una bogeria. Bàsicament consistia en una cosa que feien aquestes èlits, que era abandonar no només les xarxes durant setmanes, sinó qualsevol cosa que els generés mínima felicitat. És a dir, no miraven a ningú els ulls, no anaven per carrers plens de gent, no tocaven a altra gent físicament, no llegien, no miraven pel·lis, evidentment res de pantalles, i la idea era fer un reset total de l'estimulació cerebral per tornar a recuperar el control. La notícia és que després es va descobrir que tot això era bastant inútil, per tant, felicitats a les elites de Silicon Valley perquè no va servir de res, però en tot cas era una mica irònic, no?, que els que havien generat un món ultraaddictiu estiguessin fent aquesta mena de fugida puritana d'abandonament, no?
I això el que dius és que ho canvia amb la pandèmia.
Clar, la pandèmia fa que tot això no tingui sentit. Què fas si abandones les xarxes en plena pandèmia, que estàs aïllat de casa i diguéssim que la deserció és absurda, no? Perquè tu necessites relacionar-te amb gent i l'única manera de fer-ho és a través de les plataformes. Però hi ha alguns canvis importants. És a dir, en un moment d'isolació generalitzada, la idea aquesta artificial de la influència, d'una vida meravellosa, d'un rostre perfecte, homogeni, perd interès. I llavors el que guanya interès és, doncs, la vida interior de cadascú, l'imaginari, la capacitat creativa amb els pocs recursos que tens a casa. I aquesta és la nova era de TikTok i de BeReal.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse.
Clar, per una banda, TikTok és aquesta idea que ja no ens interessa el rostre perfecte, sinó que volem que la cosa sigui entretinguda, divertida, excitant, i evidentment, doncs, en això ha triomfat, no? Però, en paral·lel, hi ha aquest altre boom, que és el que ara comença a representar BeReal, on es valora de cop, doncs, la nostra capacitat de mostrar les imperfeccions de la vida, no? Això és una nova estètica, bàsicament, representada generacionalment per la generació Z, jo diria, i que té figures com l'Emma Chamberlain o el Bob Burnham, que ara estem escoltant, com alguns dels referents, jo crec, d'aquesta transformació dels valors, no? L'Emma Chamberlain és una creadora de blogs a YouTube que parla obertament dels seus problemes mentals, on es mostra, diguéssim, sense filtres, o amb filtres, però com li dol la gana tot el rato, no? És a dir, sense dissimular la seva personalitat i fent el burro o plorant o avorrida, no? I en Bob Burnham, que l'estem escoltant ara, és un humorista nascut a Vine i a YouTube, hiperexitós i molt creatiu, però que també té un moment de caiguda i de depressió durant aquests anys de saturació, justament, i que fa un procés de recuperació i autoconsciència durant la pandèmia i que el converteix en un espectacle de Netflix que estem escoltant. DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your ears, a healthy breakfast option, you should kill your mom, here's why women never fuck you, here's how you can build a bomb, which Power Ranger are you, take this quirky quiz. Si us hi heu fixat en les vostres xarxes, potser veureu alguns canvis que ara diré, que si abans era el rostre aquest homogeni d'Instagram, que tots eren semblants, ara comencen a aparèixer coses, altres estímuls, altres idees, no? Per exemple, la idea de performar que no t'importa la teva pròpia imatge pública. Això és molt important.
I això és com una mena d'oxímoron.
Clar, bueno, perquè si estàs fent una foto de tu fent veure que no t'importa...
T'està important moltíssim. Ah,
exacte. Clar. També demostrar que no t'esforces si et fa pal i fas una foto desenfocada, no passa res, no? O també dels selfies plorant. No passa res per plorar, però em faig una foto per ensenyar-ho, no? També és l'època dels fotodumps, que és això d'agafar tot de fotos, encara que no siguin perfectes, i publicar-les de cop. Aquí també hi ha un punt d'un rebuig a la perfecció i al detall, no? I també, doncs, és l'era de l'honestedat, l'era de ser real.
i amb aquesta birria les pot ser realment real o no?
Clar, és el que deia ara la Paula. Hi ha una contradicció en fer veure que alguna cosa és pura, honesta i intocable en un àmbit on tot és un joc de prestigis i això, punts d'internet, no? No, jo no sé si ho he fet servir birreal, però jo que l'he fet servir una mica em fa gràcia perquè passen una sèrie de coses com divertides, no? Almenys personalment m'ha fet descobrir que la meva vida és molt avorrida. Vull dir que no, que sempre que m'arriba l'avís de fer una foto estic fent alguna cosa que és que no val gens la pena que comparteixi, com estar davant de l'ordinador amb un Google Drive obert o a la cuina rentant un plat. Vull dir, és absurd. No, llavors, també et genera, no, aquesta mena de conseqüència lògica de desitjar que aparegui l'avís del dia en un moment que potser aquell moment sí que és una mica maco. Dius, hòstia, te n'adones que estàs desitjant tot el rato, segueixes desitjant que la teva vida sigui guai, no? Fins i tot també passa, no?, que durant molts dies dius, no, avui no, perquè no estic fent res de bo, però llavors arriba el dia que sí, que coincideix que t'arriba l'avís que estàs fent alguna cosa bonica, llavors sí, ara que és la meva, birreal, és el futur, compartiré amb tots els meus amics que estic fent una birra amb una persona, no? Realment hi ha un tuit que ho explica, ho resumeix molt bé, que és que ningú vol ser real, tothom vol... Everyone wants to be wanted, no? Tothom vol mostrar aquesta vida que li dona un cert prestigi. Jo crec que el conflicte de fons és que Be Real és la, podríem dir, la xarxa més cínica de totes, perquè agafa allò últim que et queda genuí i honest de la teva vida i ho converteix en punts, en prestigi, en una cosa transaccional que pots oferir als altres. I és com hi ha el món de les plataformes que ja xucla fins i tot l'última cosa que no havia pogut xuclar fins ara, no?
Clar, després d'això, què? No? Vull dir, què...
No queda, ja no queda res més enllà de la performance digital, no? De fet, té aquesta cosa cínica que l'aplicació es diu Be Real. És a dir, que per ser real ho has de compartir. La sensació de que si et passa una cosa bonica a la vida i no l'estàs compartint...
No ha passat,
no ets real, no? I per això jo veig que aquí el conflicte que a mi almenys em preocupa.
A més, jo vaig tenir birreal durant una època i me'l vaig treure perquè sempre em passava que quan em sortia l'avís, això, estava fent coses molt avorrides, o sigui, o estava caminant, que dius, bueno, sí, pel carrer, i llavors m'esperava sempre una estona. Ah, ara que estic fent unes birres amb uns col·legues, ara faig el birreal, cap sentit, perquè llavors no... És com que estic jugant a un joc que no és el que em proposa l'app, no? Clar. I pensava, és fort també perquè aquesta app, si tu no publiques, no et deixa veure el que la gent ha publicat. I, per tant, és l'app perfecta en el sentit que obliga a tothom a, no només a descarregar-se l'app, sinó a participar-hi i a compartir i a crear contingut, sinó que no et permet ser voyeur i prou. Clar. Necessites crear contingut. Per tant, tens allà els usuaris sempre actius, és molt fort.
I et fa creure que no pots fer trampes, perquè et fa aquesta foto a tu i al teu context. Per tant, ven molt la idea de que el que veurà la gent de tu és real.
I la percepció és que, diguem, aquesta febrada continua o que això ja serà d'aquestes aplicacions que tenen els seus 2-3 mesos de...
Segueix creixent en descàrregues, però justament llegia que la quantitat d'usuaris que l'han descarregat i no l'utilitzen és molt gran, perquè la quantitat d'usuaris que l'han descarregat i no fan res d'interessant és molt gran.
Clar.
Doncs passem de parlar del birreal i ja sabeu que en aquesta secció normalment parlem de coses d'internet que tenen lloc a internet, però avui internet no és... És només el punt de partida. Per què? De què ens vols parlar avui, Paula?
Clar, és que jo avui vull parlar d'un espectacle d'arts escèniques que es veu als escenaris reals, no a internet, però que s'inspira en els balls de TikTok.
Patín aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata encaba aquí. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta.
No parlaré de Rosalía avui, malgrat que podria, m'encantaria dedicar molta estona a parlar de Rosalía, però la cosa és que aquesta cançó, chicken teriyaki, és molt possible que tota la gent que ens escolta i que tingui TikTok l'hagi vist a TikTok i que, a més, s'imagini immediatament quan escolta la cançó a una persona ballant, movent les mans com amb un gest, no?, com de plorar. O sigui, són gestos molt concrets que de seguida s'associen a una coreografia molt concreta, senzillament perquè s'ha viralitzat a TikTok, no? De manera que això comença a ser una moda que molts artistes creen música a l'estudi, diguéssim, i per tant neix de fora d'internet, sinó que està creada doncs, en un estudi de gravació, però sí que està pensada
deliberadament, sí.
Per després ser viral a TikTok, i de manera que els ritmes, no, el tempo de la música ja té una fórmula molt concreta. I jo avui vull parlar d'un projecte que va en el sentit contrari, que agafa coses que han nascut genuïnament a TikTok i que els treu de TikTok i que, per tant, els porta a l'escenari.
Per tant, això es pot veure a escenaris, diguem, convencionals.
Sí, jo avui vull parlar d'una obra que es diu Ciberexorcisme, que és una obra que ha ideat, dirigit i coreografiat la ballarina Núria Guiu, que és una noia catalana. És una obra que jo vaig veure la primavera passada al Mercat de les Flors, on la Núria va ser artista resident. I ara es pot veure al Festival Temporada Alta de Girona, que és un festival molt xulo, perquè, a més, descentralitza, diguéssim, tota la part d'arts escèniques i l'esport a Girona, i es podrà veure el 13 de novembre al Teatre Canal de Salt. Llavors, és una obra que a l'escenari hi ha 5 intèrprets, que tots ells són tiktokers de veritat, vull dir, són gent que no són artistes formats en arts escèniques, sinó que són tiktokers, i que segur que tots aquells usuaris que siguin habituals de TikTok, alguns d'ells els hi poden sonar les seves cares perquè són gent que tenen molts seguidors, són molt joves, val a dir, són el Mauro Cian, la Berta Pascual, el Francesco Palmitesta, la Berta Martínez i el Carlos Corchia. I la idea de l'obra és que és una obra de dansa contemporània que trasllada tots els mecanismes i totes les eines coreogràfiques que permet TikTok i que ha donat TikTok, doncs els porta a l'escenari.
I per què va decidir fer això?
Clar, és que molta gent del món de les arts escèniques i de la dansa té una por que passa per si internet ens ha estat descorporalitzant o si internet ens està matant la dansa a poc a poc. És una cosa que no és una por només del món de la dansa, ens passa tot. Els periodistes també ens va passar en el seu dia, no? Amb el Video Kill de Radio Star era molt evident, però també ens va agafar com la por aquesta d'internet matarà els mitjans de comunicació, i és evident que no els està matant, els està transformant. Vale. Doncs una mica la Núria el que vol demostrar és això, no? Que ella defensa que sí que hi ha una reapropiació de l'espai públic, la gent sí que segueix ballant fora de TikTok, fora d'internet, i que simplement el que està canviant és el mitjà. I ella defensa, doncs, això, no? Que hi ha moltíssima gent ballant al carrer, per exemple, fent balls de TikTok, i si us hi fixeu, tant a Barcelona com a qualsevol ciutat, quan en un espai públic hi ha un mirall molt gran...
Sempre
hi ha algú ballant. Allà al CCCB, que sempre. Hi ha al pati del CCCB un mirall molt gran que t'hi veus reflectit, gent ballant. O allà al Poble Nou, a prop de Glòries, a prop del campus de la UPF, que també hi ha un mirall,
sí.
Gent ballant, és increïble. Per tant, la gent segueix ballant a les places i als carrers, senzillament que ho fa amb altres finalitats, perquè hi ha una altra cosa, que és internet o TikTok, que els hi permet crear nous espais, no? I llavors, en aquest sentit, el que planteja la Núria Guiu en aquest espectacle és bastant interessant, perquè va dir: ei, el moviment de malucs que fa la teva neboda o la teva cosina a TikTok i que tu poses en dubte de si és dansa o no és dansa, la Núria Guiu, que és ballarina i és coreògrafa, diu: és dansa, i a més mereix que sigui reconegut com a tal. Per tant, ella diu: no descorporalitzem TikTok. La gent que està ballant a TikTok està ballant de veritat, senzillament ho fa d'una altra manera. I diu: no hi ha tanta diferència entre fer un vídeo a TikTok ballant i ballar dalt d'un escenari, perquè, d'alguna manera, totes dues coses són molt performàtiques, o sigui, tant si estàs ballant a TikTok com si estàs ballant dalt d'un escenari, tu estàs ballant perquè et vegi algú altre, a través de la pantalla o directament al públic, i també, a més, t'està relacionant amb un altre pla, amb una altra cosa que no està ballant. Si tu estàs ballant per fer un vídeo de TikTok, estàs relacionant-te amb una pantalla que t'està gravant i que aquesta pantalla no està ballant. I si tu estàs dalt d'un escenari, estàs relacionant-te amb un públic que està assegut en una platea, en unes butaques, que aquest públic no està ballant, t'està observant, no? I sí que és veritat que la dansa pot ser de moltes maneres, i tu pots estar ballant amb altres persones que estiguin ballant en una discoteca o ballant sardanes en una plaça, però hi ha moltes maneres de ballar, i TikTok és una d'elles.
I per què es diu ciberexorcisme?
Clar, si agafem la paraula exorcisme i la busquem al diccionari, diguéssim, un exorcisme és un ritual per conjurar els mals esperits, no?, i fer-los sortir d'aquell que n'està posseït. Què passa? Que, si ho llegim així, sembla que el títol vingui a dir que internet és una cosa diabòlica, no?, i que, per tant, cal exorcitar-nos. No és això.
Bueno, parlem-ne.
Sí, però ella el que defensa és: no vull entomar aquest discurs d'internet com a cosa diabòlica, perquè ella n'està a favor, no? Diu, precisament, com que compro la teoria que a TikTok s'hi balla de veritat, no? Ella el que diu és que està exorcitant, està traient els balls de TikTok, els està traient del mòbil. Per tant, el cos que estem exorcitant en aquest cas, en aquest espectacle, seria el telèfon mòbil, no? Ella diu que d'alguna manera tots portem, si tenim un telèfon mòbil, tots portem un mini teatre a la butxaca, cosa que és molt xulo, però que això ha de poder transformar-se i convertir-se en una experiència col·lectiva, i això és el que ha fet ella en aquest ciberexorcisme.
Clar, i ara penso, quan dius, quan es pensen els joves, no, sempre, que és, diguem, és aquesta gran etiqueta, clar, gairebé sempre se'ls ubica a internet, però no té per què ser així.
És que, de fet, no és així. És a dir, els joves fan servir internet, els joves i els no tan joves, tothom fa servir internet, però jo crec que és una concepció bastant boomer pensar que els joves només poden divertir-se o poden tenir oci o fins i tot poden existir a través d'internet, no? O sigui, jo crec que ens hem fet tots plegats un far de veure xerrades, col·loquis, propostes, activitats pensades pel públic jove on la paraula internet apareix en el títol. I això jo crec que és molt cansat, senzillament perquè, penso, òbviament fem servir internet, els joves, i aquí ara m'estic incloent dins de la categoria de joves, però penso, clar que fem servir internet, però ens interessen més coses a banda d'internet. Per tant, podem fer vida fora d'internet, no? I això és un tema que a mi personalment m'obsessiona bastant perquè, de fet, crec que és un debat que és molt xulo i que podríem tenir un altre dia, però els joves tenen internet molt assumit, és a dir, forma part de la seva vida perquè, entre altres coses, hi ha gent que ha nascut amb internet, no? I llavors, quan tu estàs explicant internet a un jove, aquest jove normalment et diu, ok, què més? O sigui, internet ja m'ho sé, explica'm alguna cosa més, no? Llavors, per mi és un debat interessant dir, si tu et vols fer una activitat, en aquest cas un espectacle de dansa, que està adreçat exclusivament o sobretot a un públic molt jove, has de donar internet per fet, has de donar segons quines coses per fetes, perquè si no les dones per fetes, potser estàs excloent algú altre. És a dir, si tu entens que tothom sap com funciona TikTok, és possible que t'equivoquis, perquè és possible que molta gent no sàpiga com funciona TikTok i que, per tant, estàs deixant de banda a tot de gent que no sap com funciona TikTok. Però si expliques com funciona TikTok, estàs avorrint a tots els joves que tenen integradíssim tots els mecanismes de TikTok. Aleshores, què hem de fer? Bueno, cadascú una mica de triar el seu camí, no? La seva aventura.
I aquest espectacle, concretament, és a dir, què va adreçat?
Aquest espectacle dona molt per fet el llenguatge de TikTok i, per tant, jo crec que és un espectacle que es pot dir obertament que va adreçat al públic jove, el que passa que és veritat que és un espectacle per tots els públics. Jo, quan el vaig anar a veure, em va sobtar que hi havia... que la platea estava plena de públic jove, que és una cosa bastant inèdita al teatre, als teatres catalans, i que, a més, hi havia molts nens petits. I els nens petits estaven atrapats en aquest espectacle des del primer moment, perquè allò típic de quan el públic va seient a les butaques, els actors ja estaven a l'escenari fent coreografies de TikTok. Què passa? Que quan els nens petits entraven, veien els actors fent les coreografies de TikTok que ells ja coneixien, perquè les havien vist a TikTok, i, per tant, els nens estaven allà superenganxats des del primer moment. I, per tant, s'havien guanyat el públic infantil i juvenil, així d'entrada. I això em va semblar màgic. I vaig pensar, si algú està exclòs d'aquest espectacle per por a no entendre'l, aquesta persona serà una persona segurament adulta, més gran que un nen. Per tant, és xulo, penso, tractar els joves i els nens de tu a tu i de consumidors i d'espectadors intel·ligents que poden entendre qualsevol llenguatge i que, a més, els tractaven amb un llenguatge que era molt típic d'internet perquè, per exemple, hi havia cartells de l'estil POP, POV, que és el Point of View, ets el mercat de les flors, o ets el temporada alta, no? O fórmules com quan vaig dir als meus pares que jo era gay, que és una manera de formular les frases molt típiques de TikTok i d'altres aplicacions, no? Que són molt, molt genuïnes d'internet, és un llenguatge molt mem.
Doncs aquest espectacle que es diu Ciberexorcisme, el temporada alta de Girona, el 13 de novembre al Teatre Canal de Salt. Paula Carreras, Albert Lloreta, moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins
a tu.
La setmana que ve, o quan sigui que necessitem parlar d'internet, que, com deia la Paula, és un tema que hi és cada dia, però que a vegades està bé també que ens hi fixem directament. Anem a parlar després de sèries amb el Pere Solà-Gimferrer i l'Alejandra Palés. Tenim algunes estrenes destacades, com ara la segona temporada de White Lotus.
El món a RAC 1, amb Albert Sort.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic, amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a bbva.es. BBVA, creant oportunitats.
La cultura et toca, el cine et toca, el teatre et toca, l'òpera et toca. Et toca un cor, un quartet de corda, un solo de piano. Et toca l'art, des del Guernica fins a les Menines de Velázquez. Et toca un vers en decasíl·lab, la generació del 27, una escultura, unes ruïnes romanes. I aquest 5 de novembre et pot tocar molt més. Sorteig de la Cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions d'euros en premis. Loteries en recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
En 20 segons en tinc prou per explicar-te que el tros de creuer Symphony of the Seas de Royal Caribbean torna amb sortides des de Barcelona des de l'abril fins a l'octubre del 2023. A més, amb un 30% de descompte i els nens gratis. Però vaja, si em dones una estoneta més, no paro! És que és un espectacle! Descobreixo a Nautalia Viatges! Les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 118 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 118 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
L'Arturo Valls de Cambrer?
Oi que guanya el natural?
Posa'm un Colacao.
Calent com una agost a Sevilla o fred com la mirada d'un exnòvio?
Evidentment fred.
Com vulguis, que així cadascú el demana a la seva manera. En marxa, en Colacao.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 118 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 118 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El futbol és emoció. Viu-lo amb la nostra selecció de televisors, portàtils, mòbils i molt més amb fins a 500 euros de regal per pròximes compres al Corte Inglés.
Només fins al 2 de novembre a la botiga web i app. Consulta'n les condicions. El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera de Tots Sants. El dimarts 1 de novembre, a les 12 del migdia, Xavi Aymerich i tota la colla de Castells a RAC1 es plantaran a la plaça de la Vila per viure una de les últimes grans diades de la temporada del món casteller.
Els castellers de Vilafranca prometen emocions fortes a la seva diada. Fins i tot l'intent d'un castell que no s'ha coronat mai. I a la plaça més castellera els acompanyaran els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
L'1 de novembre és un Tots Sants casteller a RAC1 des de Vilafranca del Penedès.
Descàrrega!
amb la col·laboració de Fet al País. Castells de RAC 1. 10 anys. Tots som 1.
Són les 11:43. Mira, que bé que ens ho han posat. Xavi i Maric, bon dia.
Bon dia, Albert, què tal?
Molt bé. Escolta, pels profans en la matèria, això de que aquest castell que no s'ha intentat mai, què és això?
Això és una bogeria, Albert. És una barbaritat que es diu, té un nom, anava a dir concret, però és llarg, es diu Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals.
Sí que és llarg, sí.
Sí que és llarg, oi? T'explico de manera molt ràpida. També saludem el Benet Iñigo, que ens ha anirà bé també per il·lustrar això. Benet, bon dia.
Hola, bon dia.
El Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Vosaltres sabeu que és una pinya, que és aquest grup de gent, no?, que se situa sota de les construccions castelleres per aguantar tot l'espadat que puja amunt. Doncs imagineu-vos, un Pilar de Nou són 9 pisos d'una persona amb 4 bases diferents: la pinya, el folre que va al damunt de la pinya, les manilles que van al damunt del folre i els puntals, que és un exercici que només es veu amb aquesta construcció, que van al damunt de les manilles. Això només ho vam veure fa 20 anys, Benet.
Sí, és que és un castell, clar, fer unes manilles ja implica una gentada de por, no? Per això tots els grans castells, el 3 de 10, el 4 de 10, el Pilar de 8, la Torre de 9, tots aquests van amb aquestes 3 pinyes, que és la pinya, el folre i les manilles. Per pujar un pis, per fer aquest castell nou, per guanyar un pis més, els castells de Vilafranca s'estan inventant, perquè realment estan fent un exercici d'invenció, d'enginyeria nova, que és ficar aquesta quarta pinya a dalt de tot, no? I això, a part d'una gentada de por, el que implica també és canviar la manera de construir aquestes altres pinyes. I després de fer 4 pisos de pinya, ficar-hi un pilar de 6 més. És a dir, que és realment una bogeria, i veurem si podem veure l'aleta d'aquest castell.
Mira, Albert, segurament en alguna ocasió que hem parlat de castells, heu vist també imatges de colossos, no? D'un 3 de 10 amb folre, sí, i manilles, d'un 4 de 10. Clar, aquests castells són una barbaritat perquè hi ha, doncs això, una munió de gent descomunal. Què passa? Que aquí hi ha una munió de gent descomunal a sota, però després estem parlant d'una construcció on hi ha una persona per pis. Això, 9 pisos. Nosaltres hem vist vídeos dels assajos on han arribat fins la 8a persona, perquè és que ja no hi cabien allà. Ja no hi podien posar una perquè tocaven el sostre.
Doncs, escolta'm, us deixo. D'aquí menys d'un quart d'hora tornem, perquè realment tot el que expliqueu serà històric, de veure si acaba passant. Fins ara, Xavi, fins ara, Benet.
Fins ara.
Adéu.
Són les 11:46. Pere Solà Gimferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Alejandra Palés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, per què comencem avui?
Avui comencem per This England.
This royal throne of kings,
this sceptered isle,
this earth of majesty.
Aquesta sèrie de Boris Johnson, eh?
Sí, exactament, és com l'han venut, com la sèrie de Boris Johnson, però no realment exactament això, perquè el que és una sèrie que explica la crisi del Covid a Anglaterra, tot i que evidentment Boris Johnson hi té un paper molt important, perquè era el primer ministre en aquell moment, no? I clar, la gràcia és veure Kenneth Branagh totalment transformat per interpretar Boris Johnson, que si no el veus en moviment cola, però en el moment que comença a caminar i a parlar és una mica com veure els guinyols del Canal Plus, no sé si els recordeu. Sí. Té aquest punt que penses, això m'ho haig de prendre seriosament, però no sé si m'ho puc prendre gaire seriosament, perquè a més jo crec que es passa una mica de frenada amb la interpretació, perquè fa això. És veritat que Boris Johnson té una manera molt particular de parlar, però ell enganxa totes les paraules d'una manera que sembla pràcticament que s'embarbussi contínuament. I jo crec que aquesta part aquí fallem una miqueta. I la sèrie, en realitat, jo quan la veia em recordava una mica aquests reportatges que fan a final d'any, els telenotícies, que fan les notícies destacades de l'any. És una mica això, perquè anem saltant del moment que Anglaterra vota el sí a favor del Brexit, a la crisi del Covid i com es gestiona, no? I té aquest punt d'anar encadenant escenes de fets rellevants, i tu estàs una mica com una mosca seguint tot el que està passant, però és difícil com entrar-hi.
Tu l'has vist, Pere?
I l'altre punt...
No, jo no l'he vista, jo no l'he vista. Em fa una mandra espectacular i després d'haver vist el retrat de la Gillian Anderson fent de Margaret Thatcher a The Crown, no vull veure un altre guinyol. Gràcies.
Deies, Alejandra.
No, que a Anglaterra la polèmica que hi ha hagut és pel retrat precisament de Boris Johnson, si és un retrat massa empàtic amb ell. Hi ha mitjans com per exemple el Guardian que troba que s'ha sigut massa amable amb ell i amb la feina que va fer durant la crisi sanitària.
Això és a Movistar Plus. Anem a la segona. Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always. Aquesta era una estrena esperada, la segona temporada de White Lotus.
Aquesta era com la gran estrena d'aquesta setmana passada, que és la segona temporada de White Lotus, que en principi era una minissèrie, van veure que funcionava bé i van dir, escolta, això ho podem allargar com una sèrie d'antologia. I ara aquesta nova temporada ens traslladem a Sicília, un resort d'aquests vacacionals de luxe. Tenim nous rics, també molt desgraciats i amb molts problemes. I jo haig de dir que he vist opinions diverses a les xarxes. La gent potser no li està agradant tant com la primera, però a mi m'està agradant més que la primera, perquè la primera jo no n'era superfan, em semblava que es passava d'histriònica, que estava com molt pujada de nivell, i és veritat que aquesta segona temporada potser tot és més lent, més paulatí, i en aquest sentit m'ha agradat més. També ajuda que a mi els actors que apareixen en aquesta temporada m'agrada molt, perquè hi ha el Michael Imperioli del Soprano, que era el Chris Montisanti, hi ha l'Aubrey Plaza, que l'heu vist a Parks and Recreation, hi ha la Megan Fay, que molta gent no sabrà qui és, però feia una sèrie que es deia The Bold Type, i aquí està molt, molt bé. I potser per això a mi m'ha convençut més que la primera, que tothom va embogir amb ella. I em sembla que amb aquesta li tocarà una mica el rebre.
Tu què, Pere?
És que la gent va embogir molt amb la primera. Jo crec que també li passava una miqueta que, com que era molt sàtira, a vegades el missatge acabava sent tan mastegat que a mi em va semblar que anava de més a menys. I aquesta segona temporada té més de comèdia d'embolics. I en aquest aspecte de que té aquest to més desenfadat o com a mínim menys de mastegar-te un missatge, doncs té més atenció per part meva.
Jo he de dir que he vist el primer capítol, perquè això ho han penjat tot, és a dir, ja està tot penjada?
No, setmana a setmana.
No, això aniran fent...
Val,
sí,
val.
Exacte.
Que és com vam fer ja l'altra vegada, que era una setmana cada episodi. Jo he vist el primer episodi, vaig començar... Jo, a mi la primera em va agradar, em va enganxar. És veritat, estic d'acord amb això que diu el Pere, de que hi havia aquesta sensació de que volien fer-te allò en passar un missatge que a vegades potser no calia. Però aquesta sí que em va agradar molt el primer episodi, em va agradar bastant el primer episodi. La sintonia, la cançó del principi, em va agradar molt, molt.
Increïble, molt. Increïble aquesta conversió d'un to més clàssic a després a un aspecte més electrònic. Jo crec que és de fet, el millor de tot d'aquest inici de la segona temporada.
Sí, és a dir, jo vaig acabar de veure això, vaig dir, mira, ja està, jo ja amb això ja em dono per satisfet. I no, realment...
Ja ho compro.
És que està molt bé, és molt... És una... Perquè és, per la gent que no l'hagi vist, és agafar la sintonia de la primera temporada i fer-ne una versió molt, molt ben aconseguida. I això, el primer capítol, almenys, passa molt bé, i els personatges que quan vaig veure el tràiler vaig pensar no sé si m'acabaran de convèncer, trobo que tenen gràcia.
Sí, totalment d'acord, eh? Jo, aquí farem el club de fans.
A veure, va, més estrenes. Això què és?
Això és una sèrie documental que s'estrena el dia 3, que es diu Ocel, i que és una història fascinant. Si veu néixer als 80, potser la recordeu, que és la història del nen Lama, de l'Ocel Ita Torres, que era un nen que va néixer a l'Alpujarra Granadina i que va ser reconegut com un lama, com una reencarnació d'un lama molt conegut, el Lama Yese. I amb 18 mesos els seus pares van decidir que se n'anés a un monestir budista, del qual no va sortir de forma definitiva fins que va fer 18 anys. I clar, és que això, si veu néixer als 80, és cultura, cultura pop, que la vam viure tots, tots ens preguntàvem, o sigui, no era com al·lucinant que com un nadó, perquè és que això, tenia 18 mesos, el deixessin en un monestir de l'Índia sol, perquè no, els seus pares no es van poder quedar amb ell, o sigui, ell va créixer entre monjos budistes. Va arribar un punt que aquest noi va decidir que no volia continuar dins del monestir, i la sèrie documental és bàsicament el seu testimoni, explicar la seva història de vida, que a tu et sembla que, si tu fossis el protagonista, estaries bastant enfadat amb els teus pares pel fet que van decidir, doncs, que visquessis lluny d'ells. I ell, en canvi, no sembla gaire enfadat. Vull dir, que diu que ell no ho faria mai amb el seu fill. Ell, de fet, té un fill de 5 anys i diu que ell no ho faria mai, però que alhora, doncs, mira, que els hi agraeix. I és bastant... Bueno, et deixa bastant boig el seu testimoni.
Això és HBO. I una altra, l'última proposta de l'Alejandra, que també és HBO.
Right before the pandemic started, one of Paul Newman and Joanne Woodward's kids approached me to direct...
Això és Les últimes estrelles de Hollywood. És una sèrie documental sobre el matrimoni de Paul Newman i Joanne Woodward, tant de la seva relació personal com professional. I a mi m'estan cantant, és superinteressant, si us agrada el cinema clàssic. I bàsicament és un documental que ha fet l'Ethan Hawke, l'actor, aquí fa de director, i ha recopilat una sèrie de transcripcions d'entrevistes que va fer el Paul Newman quan volia fer la seva autobiografia, les seves memòries. Es va entrevistar moltíssima gent del seu entorn, família, amics, col·laboradors, i ell va arribar a un punt que va decidir que no volia continuar i va cremar totes les gravacions, però gràcies a que un amic seu va fer les transcripcions, ara es pot fer aquest documental en què recull el testimoni de tota la gent que els va conèixer com a parella. I és curiós perquè de Paul Newman tenim una imatge com molt idealitzada, i és interessant veure com el documental intenta trencar una mica els mites al seu voltant. És veritat que ell i la seva dona van tenir un matrimoni molt llarg i s'estimaven molt, però és un matrimoni que va començar com un afer. Ell, Paul Newman, estava casat amb una altra dona, i quan va conèixer John Woodward van estar 5 anys junts sense que ell es divorciés de la seva parella. Vull dir que és una història d'amor maca, però que té uns inicis diferents del que ens podríem imaginar d'una història d'amor clàssica. I l'altre punt del qual es parla bastant al documental és el fet que ell tenia problemes amb la beguda, problemes bastant evidents.
I tenim un minut per la última proposta, que en aquest cas els fa el Pere.
Congratulations, you did it. You're here.
A veure, això és Anatomia de Grey. O sigui, m'he passat 280 hores de la meva vida veient aquesta sèrie, com per no comentar que ara que arriba la 19a temporada a Disney+, Plus, que arriba demà, ho fa amb un reboot. Això vol dir que es reinicia una miqueta la sèrie. L'Ellen Pompeo ja no treballarà a jornada completa com la Meredith Grey, ja que ha de fer una minissèrie, i només serà a 8 episodis a la temporada, i entren 5 residents nous a l'Hospital de Seattle per renovar una miqueta les trames. Recorda els inicis. Té un problema, que és que els veterans segueixen, i els veterans ja han passat per tants accidents d'avió, de cotxe, incendis, electrocucions, han caigut al mar i han ressuscitat al cap de mitja hora, que ja no tenen suc per treure. A més, ja s'han enrotllat tots amb tots. Però el fet de que apostin per ficar 5 persones joves amb actors que ho fan prou bé per renovar l'energia de l'hospital, doncs em sembla a destacar, sobretot després de que portem 7 temporades que Anatomia de Grey no val ni un duro.
Ostres, Déu-n'hi-do, això del rebuig fa una miqueta de mandra, però en fi, veurem aquesta com va. Alejandra, Pere, moltíssimes gràcies, no tenim més temps.
Vinga, fins la propera.
Adéu-siau.
Mia is a jokester and likes to make people laugh, and sometimes her sense of humor gets her in trouble.
We have an inordinate number of patients who have experienced potentially catastrophic brain injuries.
How many of those 14 are potential organ donors?
9.
RAC 1. Viu l'emoció de l'òpera amb Don Giovanni de Mozart i la Fundació Òpera Catalunya. Comèdia i tragèdia del mite de Don Joan. Protagonitzat per Carles Pachón, Tina Gorina i César Cortés, entre d'altres, i amb la Simfònica del Vallès i el Cor de l'Òpera de Sabadell. Dissabte 5 de novembre al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Del 4 al 13 de novembre torna el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. 10 dies amb una programació exclusiva online a Filmin i una selecció molt variada d'activitats, com l'espectacle rock i horror, concerts, activitats infantils i moltes més coses terrorífiques. Més informació i entrades a terrormolins.com, amb el suport de Dark TV i el patrocini de Guinot Prunera.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Tens un patinet elèctric o algun altre vehicle de mobilitat personal? Recorda que per utilitzar-los cal tenir més de 16 anys. És obligatori dur casc. Només pot anar-hi una persona i cal circular per carrils bici, calçades amb límit de 30 km per hora o inferior i zones autoritzades. Respecta la normativa. Informa tapaeria.cat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I nosaltres, que estem a punt ja d'arribar a les 12 del migdia, demà tornem, com cada dimecres, amb el Ramon Rovira, el Xavier Melero, l'Anna Gómez, el Francesc Marc Álvaro, el Xavier Domènech, amb el Pere Mas, i torna el Jordi Basté. I també entrevistarem Carra Elejalde. Això serà demà a partir de les 6 del matí. I nosaltres, que anem directament cap a Vilafranca, perquè...